Escoltes A mig matí.
I després de tants dies sense escoltar aquesta sintonia, després de les vacances, reprenem opinions aquí a mig matí. Ens acompanyen Lourdes Auquer, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia. Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, comencem els programes i ha tornat l'estiu.
Ai, ha tornat l'estiu?
Després de tanta pluja ha tornat l'estiu.
Déu-n'hi-do, no?, amb aquestes temperatures que tenim, eh?
Ai, saludem a la nostra amiga Cristina i li desitgem el millor.
Sí, que recuperi.
Cristina, ponte bien, guapíssima.
Que recuperi ben aviat, que la trobem a faltar.
La trobem a faltar, sí,
si nos estás escuchando, un beso muy fuerte.
Molt bé.
Vinga, un petonet de tots per la Cristina. I molta força i molts ànims. Doncs, com ha anat l'estiu, per cert?
Bé.
Companys, companya?
Bé,
molt bé.
Roda de Barà està estupenda. Jo no he sortit de Roda.
Molt distret.
No he sortit de Roda, Antoni.
No. Un dia vam anar a Torredembarra.
Molt bé.
Un dia vam anar a Torredembarra, vam anar a dinar a Torredembarra.
És que els que vivim a Roda estem de vacances tot l'any.
Clar.
Quan jo vaig venir a viure a Roda, un amic meu d'aquí de Roda, de tota la vida, em va dir, ara estaràs de vacances tot l'any. I sí, he comprovat que efectivament és així, perquè... com cal, perquè cal anar de vacances si ja estem tot l'any.
És un fenomen, la Roda, perquè, i a més no és el meu cas, sinó que jo conec molta gent que quan estàs aquí hi ha dies sencers que no surts de casa, bueno, per anar a buscar el diari o comprar quatre coses, però et quedes, és com si l'ambient t'absorbís.
Mm-hmm. Bueno, sí. Però també hem tingut una Roda molt activa, amb musicals, de música,
La festa major.
No.
Hem tingut una agenda apretadíssima. Coses cada dia, pràcticament.
Cada dijous a l'Ermita, música boníssims, els músics, la Pedrera.
La Pedrera ha estat molt bé,
Hem tingut molt.
Coses...
I tant.
Em va agradar molt el concert de la Marina Rossell.
També,
va encantar,
Sí, va estar molt bé.
És que té una veu, aquesta dona, que és increïble,
Sí, és un artista. Sí. Una persona que és capaç d'estar dues hores cantant, o tres, o les que siguin.
Sí. I emportar-te al públic a la butxaca.
I amb material propi, perquè les cançons són d'ella.
Sí, sí.
Això té molt de mèrit.
Sí. Clar que sí. I que, a més, duri fa 40 anys que està cantant, o 50, no sé quants. Ja.
Sí. Molts, no?
Molt bé.
Sí. Igual que tant de bo que tornés en Lluís Llach, és un espectacle sentir-lo, en Lluís Llach.
Clar.
A més, està viu, vull dir, les cançons d'ell, algunes que fa 40 anys que corren, avui són d'una actualitat tremenda,
I utilitzades com a himne, moltes vegades,
Home, sí. La gallineta. La gallineta republicana.
No, va estar molt bé. I a més, el grup aquell jove... Com es deien? Els animals, es deien?
Animal.
Sí.
M'agrada moltíssim, molta marxa.
Però sobretot, Lourdes, hi ha una cosa. La Pedrera abans era un espai que no servia per res.
Clar, i ara
és un anfiteatre d'estiu molt digne.
Molt maco.
I li hem de treure més profit.
Sí. Sí,
Doncs sí. Llavors no heu marxat de Roda, cap de vosaltres?
No.
Bé,
no.
S'està tan bé que per què hem de marxar? Heu anat a la platja o tampoc sou de la platja?
Molt poc!
No, sí.
És que no ha fet bon temps.
Home, sí.
Ah, no em diguis que no has anat a la platja perquè no ha fet bon temps.
No, jo estic moreno, però estic perdent el color. Fa potser 3 setmanes que no baixo a la platja.
Home...
Nosaltres... Sònia, que hem tingut pluja un dia sí i un dia també.
No, home, però el juliol ha sigut molt bo i a l'agost també.
No, i l'aigua com aquest any no l'havia vist mai.
Nosaltres, la veritat, hem de dir una cosa, que no l'hem trepitjat.
Sí, jo sempre criticava la gent de Roda, que en general no van a la platja, la gent de Roda. I ara que estic aquí, ara resulta que sóc jo el que no hi vaig. Perquè és que, clar...
És curiós, però això passa.
Les comoditats de les piscines...
El tenir la piscina, és molt més còmode, s'ha de reconèixer.
Ja la tens allà i en 10 minuts et banyes, tornes...
Però sí que és veritat que nosaltres havíem criticat a la gent que no anava a la platja.
No, a mi m'agrada anar a la platja, m'emporto els llibres aquests de 800 pàgines, que a casa no pots agafar-los perquè sempre t'està molestant, i a la platja estàs tranquil·líssim. I m'he llegit sencera la Catedral del Mar i la Continuació.
Els Hereus de la Terra.
Sí, Els Hereus de la Terra. I m'han agradat moltíssim.
Sí.
Potser ara hi anirem. Ara és el moment que estarem tranquils.
Home, ara hi ha uns dies que encara es pot anar a la platja.
Per això,
hi ha uns dies meravellosos.
I fins a l'octubre.
Sí.
L'any passat, l'1 de novembre, per Tots Sants, hi havia gent banyant-se aquí baix a la platja.
Sí. Això poder ser molt atrevit ja, no?
No, perquè feia un dia preciós.
Si feia calor, feia
ara,
sol.
També hi ha una cosa que potser són apreciacions pròpies, però els estius, jo me'n recordo que abans duraven molt més. Jo m'hi he arribat a banyar fins a Tots Sants. Sí, i me'n recordo quan feia windsurf aquells temps, fins al 12 d'octubre sortia a navegar amb la taula.
Clar, ara, però amb el vestit de neoprè no anava, suposo.
No.
Ah, no?
No, però si l'aigua està calenta, aquesta època. Això no pots fer-ho més de maig, però ara sí.
Aquí sí, aquesta costa d'aquí sí, sí. L'aigua està molt bé. I... a diferència de la Costa Brava, que està a 2 o 3 graus més freda. Sí.
I a més només estava una estoneta, eh? Estava més dintre d'aigua que fora, però bueno. Però d'ençà un cert temps, a l'estiu, cada vegada és més intens, però és més curt, aquelles grans calors es concentren en 3 setmanes, però a l'11 de setembre sí. Ja van uns quants anys que ja plou, ja no...
A més, comencen el juny, eh, sí. Les calors.
Sí, sí. Per la Mercè, jo me recordo que les platges estaven plenes de gent i tal. Ara...
Abans per Sant, Josep anaves a la platja a prendre el sol, ja.
Sí, això, les estacions és com si haguessin canviat.
Sí.
A l'estiu ha arribat molt tard, ha estat molt fort, sí. Fortíssim.
Que ara vindrà l'hivern molt llarg.
Sí, 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 sí. I l'hivern es fa llarg. Bueno, arriba els grans freds també arriben tard,
sí.
Però se'n van tard.
Se'n van tard.
Recordeu que hi ha nevades a vegades al mes de març, al mes d'abril, hi ha nevades.
Sí, sí. Vinga, no ens avancem, de moment tenim bon temps, si cal gaudir d'aquest bon temps.
I rovellons.
I rovellons, no sé si n'hi ha de rovellons ja, per aquí
diu
no crec.
Que, ah, bueno, diu que n'hi ha...
Per aquí no crec, però vaja, amb les pluges que han caigut esperem que sí.
Bueno, si necessites un Tomàs Molina a Ràdio Roda, ja saps que el tens aquí.
No, jo encara conservo el cabell.
Doncs som-hi, perquè tenim, evidentment, molts temes sobre la taula. Moltes coses han passat durant tot aquest estiu. Però, vaja, comencem pel més recent, que és la notícia que coneixíem avui, que Valtònyc no serà extraditat, perquè el jutge de Gant, de Bèlgica, no veu enaltiment del terrorisme, ni injúries, ni amenaces.
Doncs, home, esclar, un tribunal belga diu, escolti, aquest senyor, per què el volen jutjar? O és que ha cantat una cançó... Diu, com? No segueixi, com diu? Cantat una cançó, i per això el volen ficar a la garjola? Escolti, ho sento, però això no... I, bueno, i cada vegada es va posant en evidència la diferència que hi ha entre la vara de mesurar de la justícia espanyola amb el que és les justícies democràtiques europees. Bueno, de moment encara no han extradit a ningú. A veure quan començaran a extradir algú. A veure.
Sí. Quan a França, a tota Europa, hi havia llibertat d'expressió absoluta, aquí encara teníem una dictadura. Clar. I per lo que sembla encara té...
Encara la tenim, no?
Perquè la paraula llibertat d'expressió sembla que sigui refractària segons per quin grup està governant el país.
És veritat que a vegades hi ha coses que no ens agraden, però de la mateixa manera que no ens agraden coses que diuen els altres, hem de pensar que potser alguna de les coses que diem nosaltres tampoc agrada als altres. Per tant, ens han de respectar i nosaltres hem de respectar els altres. I, bueno, dintre d'això... Pues mira,
sí, sí, sí.
Home, per exemple, a Hongria, que per cert ara se'ls ha retirat el vot, el dret a votar al Parlament Europeu, Hongria, el govern de Viktor Orbán, resulta que a Hongria han prohibit la pel·lícula Billy Elliot. Billy Elliot,
ball,
que és
també.
Aquell nen que volia ser ballarí i tal, han prohibit aquesta pel·lícula perquè diuen que fomenta l'homosexualitat.
Mare meva.
O sigui que... I això ho diuen els hongaresos?
I això ho diuen
que són els grans creadors de pornografia?
Doncs mira...
Mare meva.
Bueno, creadors de la pornografia prohibida.
No.
Ai, que prohibida. Fort.
Es produeix pornografia a punta bala a Hongria, és un país que té una indústria molt potent relacionada amb això.
Però per com poden dir una cosa així? En quin segle estem?
Llavors
bueno, Hongria sempre està molt especial.
La ponent de la moció que ha fet... que ha provocat aquesta votació al Parlament, que és una diputada holandesa, diu que ara haurem de començar a investigar altres països, evidentment referint-se a Espanya, no? Perquè, clar, han vist moltes coses, moviments de jutges que entren, que surten, ara posen aquest, ara posen l'altre, tot això...
També veuen... havien dit, per cert, que el senyor Llarena... no es va fer el procés com havia d'haver-se fet, no?
No, si surten coses cada dia, eh? Cada dia surten irregularitats d'aquestes que s'han saltat a la torera, els que defensen la legalitat es salten a la torera moltes coses que no se saben. Hi ha un jutge ara que fa uns escrits, em sembla que és el diario.es, o no sé si és el diario.es, o el diario 16, un d'aquests, que cada dia està traient coses d'aquestes. Llavors, esclar, jo no dic res perquè tampoc ni sóc jutge ni puc dir res, però estan veient molts paral·lelismes i si s'ha començat ara a embatar amb no facilitar el vot d'Hongria, doncs potser al darrere d'Hongria en vindran d'altres, no?
Cal dir que Espanya no ha estat amb la mateixa línia que la Comunitat Europea, eh?
Ja, no.
Els, sobretot els dos partits de dretes que hi ha a la Comunitat Europea, o s'han abstingut o han votat que no, eh? Sembla que s'han abstingut. Bueno, aplicar mesures sobre Hongria.
És, sí.
Aquests són els grans patriotes que han perdut, però no resignen a perdre.
Perquè al senyor Casado li va faltar temps per trucar als diputats aquests perquè votessin que no.
Sí.
Doncs ja està, perquè, clar, si són d'ell, del seu partit, ell diu, vosaltres voteu que no i punto. I això ho dic jo perquè ho dic jo, ja està.
Això és democràcia.
I això és la democràcia, exactament. Sí, sí, sí. Així és que...
Per cert, el Toni que ha dit que anirà fins al Tribunal de Drets Humans.
Bueno.
Que no ho vol deixar aquí.
No, no, clar. Sí. És que tot acabarà al Tribunal dels Drets Humans. Tot, totes les coses que s'estan fent ara, que es refereixen a allò del procés català, llibertat d'expressió, tot això anirà a parar al Tribunal de Drets Humans. Per això ara, diguem, el judici que deien que se celebraria aquesta tardor, que ara ja es diu que començarà segurament el gener o el febrer, i que la sentència no serà fins al mes de juny, doncs ara van molt en compte, perquè, és clar, hi ha molts recursos de les defenses, i la cosa es va complicant cada vegada més, i cada vegada es veu com a més llarg, i ja es parla de que possiblement una de les solucions sigui retirar l'acusació de rebel·lió.
Però això ho ha de demanar el president de govern a la fiscal general.
No, però la fiscal general farà el que vulgui.
Sempre ho fa. És independent.
Sí, però la fiscal general de l'Estat no pot donar ordres als fiscals del Suprem que ja hi ha nomenats, designats.
No, la fiscal general pot retirar els càrrecs. Una altra cosa és que el jutge li faci cas. Bueno. Perquè com que el jutge ja ha començat la instrucció, de fet, ara ja depèn del jutge, i el jutge és en Llarena.
Sí, però de moment ja les defenses han fet un recurs rebutjant que sigui el Tribunal Suprem el que tingui dret a fer aquest judici, perquè sembla ser que a dret de llei tindria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè els fets es van produir a Catalunya. Sí. Vale? I llavors es veu que, de moment per aquí, ja pot ser que tota la instrucció que s'ha fet fins ara quedi anul·lada. A part d'altres acusacions que té el jutge Llarena, que també... O sigui que jo penso que la cosa no anirà tan de pressa com...
Mira, Octavi, Espanya té un problema. El gran problema d'Espanya és l'economia, evidentment. Si Espanya fos un país ric, ningú es ficaria amb aquests...
Clar.
Espanya té un problema que és d'economia. I per resoldre els problemes d'economia, els que dirigeixen el país haurien de ser o economistes o gent experta al món de la indústria, al món de les finances. A La Vanguardia ahir posava a quadro sencer també tots els dirigents, tant d'uns partits com dels altres, com el govern, i resulta que el 99% són advocats. No hi ha cap tècnic en economia, no hi ha cap persona que tingui influència que vingui del món o social, ja tenim un problema també a Espanya social, o sobretot econòmic, no hi és. Tots són gent de lleis. És una carrera com una altra, tan digna com
Antoni,
totes.
Permetem que rigui per sota el nas, perquè la majoria d'aquests títols d'advocats m'agradaria saber si són autèntics
bueno,
i legals.
Desgraciat del país, quan ja comença a dubtar de si mateix.
Vinga, anem a parlar dels màsters, que veig que teniu ganes.
Tinc molt...
Què passa amb els màsters aquests?
Els màsters, sí. Doncs mira, vull dir, ja hi som. Havíem d'arribar aquí.
Home, de cara a la universitat, més avall no pot caure, eh?
No. Vergonyós. Ah, i a més, afegeix que s'han esborrat 5.000 correus electrònics de l'època. Això és una cosa. L'altre dia se n'enfumia un còmic dient és que és més barat donar-los un martell per trencar els discs d'usos que no dedicar-se a esborrar correus un rere l'altre. A l'efecte és el mateix.
Això és el que
però
van fer.
És que ahir TV3 va dir que es poden comprar els títols per internet, eh? Ahir ho va dir TV3,
bueno, és que va posar unes quantes pàgines web d'on et venen, a més, falsificats, eh?
Vull dir. No, i a més et donen les respostes per si et pregunten d'on ve, eh?
Te'ls fabriquen.
Sí, te'ls fabriquen.
No, hi ha inclús, fins i tot, treballs d'investigació per encàrrec.
Sí, per això, que ja és molt fort,
però
això.
Però si en literatura hi havia negres que escrivien pels escriptors de firma que no tenien temps, doncs ara algú ha trobat el filon de fabricar màsters.
Jo me'n recordo, tu te'n recordes fa molts anys, quan venien dentistes de fora, dentistes de Sud-amèrica, també perquè els sí. hi feien això, sí. diplomes.
No, jo conec una persona que el seu màster, bueno, màster no, doctorat, en una universitat de peatge, de les que no són oficials, sí. Li va fer la seva nòvia, va fer íntegra.
Mare meva.
El que ja no sé és si el va defensar ell o no, el va enviar i li van aprovar.
Ja.
Però jo ho sé perquè havia vist la nòvia treballant.
Mare meva.
Això, bueno, mare. Això ja passa, eh?
Això és el problema que tenim, que ja. Aquí, aquest
però clar,
país...
Però hi haurà alguns que estudiaran bueno, de ple...
Home, evidentment, no? Evidentment. Clar,
no, i beneïm la llibertat d'expressió perquè això hagués quedat tapat per sempre
sí.
i haguessin tingut una vena als ulls i ara la gent ja sap amb qui juga els quartos.
Sí, però quina ràbia, no? Pels pobres estudiants. Clar.
Ara, quan veus una persona d'aquestes que ha sigut capaç de falsificar la seva formació acadèmica quan tu has patit horrors per tindre-la...
Clar, et fot una ràbia.
El votaries?
No.
Ah.
Bueno, això és el que té les noves tecnologies, internet i aquestes coses, que ara les coses les sabem. Abans totes aquestes coses passaven, perquè això aquí, per almenys a Espanya i en molts altres llocs, passava i no ho sabíem. Ara ho sabem, doncs home, ja hem guanyat algú, no?
Clar.
O sigui, un dia un amic meu em deia, no, és que, per exemple, als Estats Units, Anglaterra i quasi tot arreu, per exemple, els professors d'universitat ho fan per mèrits propis, fan unes seleccions, passen unes proves, passen i posen la gent més qualificada i més preparada. Aquí no, aquí...
Sobre, amb clar, moltes... i tenen sous dignes, també.
Clar.
Perdó?
Que també tenen sous dignes.
Sí, i, clar. Exactament. Llavors aquí doncs pugen perquè és amic d'aquest, és amic de l'altre, i això passa a la política i passa a la universitat. Però la política, bueno, la política és gravíssim, però la universitat és més perquè és on es forma la gent, i si els professors no estan preparats, quina societat estem construint?
A mi el que m'ha escandalitzat profundament va ser aquella portada de l'ABC, atacant realment el Sánchez, vull dir que havia d'ensenyar la seva tesi doctoral, que resulta que la té.
Clar.
Clar, però com pot ser que
llenci una notícia així a la brava?
Sí, que s'acusi a persones i que les persones que estan acusant són les primeres que haurien de callar.
Clar.
Sí. Però és que estàs acusant...
Pel senyor Rivera, no?, per exemple, que va fer uns comentaris quan al seu currículum se li han esborrat un munt de coses.
Clar.
Vull dir que és molt atrevit, no, això, trobo
jo.
És
molt atrevit.
Que estàs criticant un altre per un fet que tu sí que estàs suposadament implicat.
És que estàs acusant...
No ho entenc, no? Vull dir, és molt atrevit.
Estàs acusant el president de govern. Per menys coses aquí, hi ha gent a la presó per desacato i altres històries. La portada d'aquest diari atacava directament a l'honor del president de govern.
Clar.
I ha forçat el president de govern a mostrar la tesi doctoral, que com que la tenia, doncs l'ha mostrat.
Clar.
I ja està. Vull dir, que hi hagin paraules que estiguin amb altres tesis i més, és normal. És normal, vull dir...
Però aquesta és la tècnica del maltractador. O sigui,
sí,
tu mira de què t'acusen i mira't al mirall. Vull dir, hi ha partits que ens acusen a nosaltres de falta de democràcia.
Clar.
Que dius, però m'estàs dient al revés. Ens estan acusant de fractura social, que són ells els que estan fracturant la societat. Que ens acusen de no ser demòcrates, si són ells els que no et deixen dir res. O sigui, acusar sempre a la víctima... Sí. Abans de que t'acusin a tu. Bueno,
tenim un exemple fa una setmana. TV3, la locutora de TV3 va portar el senyor Rivera
al
dematí.
Exacte.
Vull dir, en un altre lloc, jo mai he vist un dirigent català als últims temps sent entrevistat a una televisió espanyola. Vull dir, sí, la senyora Ana Pastor la setmana passada va entrevistar el president de la Generalitat i aquesta setmana ha entrevistat el president de govern, que per cert interrompre dos presidents amb la pausa publicitària i que els altres ho acceptin, jo això no ho acabo d'entendre, eh? Sembla una falta de respecte impressionant. Senyor president, té 2 minuts que vamos a fer una cunya publicitària. Això ho trobo...
Sí, bueno, això és el que
té... Indigne, però bueno, és de peatge aquesta cadena.
Són cadenes privades.
Però vull dir que el TV3 se la juga entrevistant a la senyora Arrimadas, que sap que favorable a TV3 no és. El senyor Rivera estava francament indesitjable, perquè has de tindre taules. Si ets un polític, has de tindre taules.
Però ella va estar supèrbia, eh?
Els mitjans de comunicació, encara que pensis que no són proclius a la teva ideologia, els has de fer servir per extendre la teva ideologia.
Sí, però...
Has de quedar bé amb ells. no pots atacar a un mitjà que està veient 800.000 persones en aquell moment. Sí. Estàs fent-ho ridícul, és un boomerang, això.
Això és el que li passa al Donald Trump als Estats Units, que s'està carregant les cadenes de televisió que diuen les coses que a ell no li agraden. I la veritat és que li està donant molt mal resultat.
Bueno, Donald Trump no se les carrega. No se les carregarà perquè no té prou poder.
No, no se les carrega, vull dir, les critica.
Però, però el Donald Trump està governant per un electorat que el va votar en majoria i que hi ha coses que els hi encanten, eh? Les coses que fa el Donald Trump trencant el sistema, Estats Units no tothom ho veu malament, eh? Has de conèixer una miqueta el que són els Estats Units,
Però...
I és una mica Pepito Grillo que ha anat a trencar el sistema, eh?
Pepito Grillo.
Però la seva popularitat no està massa amunt. Igual que li va passar al Macron, a França, que també no, la seva popularitat no és la mateixa que quan va guanyar, eh?
Però les popularitats, igual que les enquestes, es cuinen.
Sí, bueno, sí, això sí.
Clar.
Vinga, en tot cas, com acabarà aquest tema dels màsters? Recordem que va dimitir una ministra.
Sí. Mm.
Dos ministres dimitits.
La segona, doncs, en aquest cas, és de la nova legislatura, des de que està al capdavant el Partit Socialista, no?
Sí, sí. Nosaltres que havíem demanat moltes vegades la reprovació de ministres per coses gravíssimes i no ens feien ni cas, bueno, en el cas del català ens han encarregat dos. Però vull dir, ara no estem acostumats a que dimiteixin els ministres.
Sí. No, perquè els altres no hi havia ningú que dimitir.
I la senyora Cospedal va dimitir, i la senyora Saiz de Santa Maria va dimitir, va plegar de la política,
I
el senyor Rajoy l'ha abduït un ovni, perquè ja no hi és.
Home, l'ha abduït un ovni, no?, que estarà treballant.
Sí.
Treballant.
No, estarà registrant.
Ara no sé què dir.
Bueno, està fent la seva feina.
No, jo crec que al final, tot això dels màsters, al final hem estat una setmana parlant de màsters només.
I així no parlem de coses més importants.
I no hem parlat d'altres coses que són molt més punyents i molt més importants. Al final, una persona que... Podria haver una persona que sapigués governar i que fos un líder polític capacitat i tot i no tenir màsters. Al final, jo això tampoc li dono importància i penso que són verdaderes cortines de fum per no abordar altres temes que no volen que se'ls hi pregunti, no?
Octavi, jo et diria al revés, eh? Espanya és un país de 46 milions d'habitants, que té una economia no tan forta com voldríem nosaltres, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Que té una sèrie de problemes socials i estructurals, I que té una projecció de futur. Aleshores, les persones que dirigeixin aquest país han d'estar molt ben preparades, eh?
Ja, yeah.
Vulguis o no vulguis, la universitat forma la gent. Tu pots tindre intel·ligència natural, evidentment, però necessites una formació si és que vols posar el cap d'un país de 46 milions d'habitants. I t'has de relacionar amb els teus col·legues, els altres presidents europeus, que són gent molt ben formada o haurien d'estar.
Clar.
Ben formada, eh? Vull dir, el mateix Macron sembla un polític francès, és una persona que té un empaque i una preparació tremenda, perquè si no arribes a dalt de tot, eh?
Però han
d'estar preparats.
Tornant aquí, el senyor Casado també estava una mica esquitxat, no? No?
Sí, també.
També, igual.
També.
Però ell no dimitirà, eh? Això ja ho ha deixat clar.
No,
perquè el seu cas està al Suprem.
Ell passava per allà.
I qui és el que ha de decidir allà al Suprem? Els jutges del Suprem.
El Llarena, eh? El Llarena també hi és, eh?
Sí,
forma part, sí, sí, sí.
I els jutges del Suprem... Bueno, ja està, no dic res perquè, si no, després...
Però és igual, ara ja... Això és una cortina de fum per tapar altres problemes que té Espanya. El tema de les masses està molt bé i la premsa es belluga i tal. I l'Hoquei Diari i l'altre es guanyen la vida destapant escàndals.
Sí,
això estan, eh?
Sí.
Però el senyor Casado, la seva carrera política, per mi, ja està acabada. Ja té una llosa a sobre, ja té un dubte.
En qualsevol moment pot sortir això, eh?
El president de govern no pot tindre cap incògnita darrere seu. I aquest ja la té. Ja està atacat. Llavors, clar, si tu fas una miqueta abstracció, i veus, ell era el candidat predilecte a ser el president del PP? No. Qui era el que tenia tots els números? El gallec que ha dit, ui, ara aneu-vos a barallar amb vosaltres, que en aquest moment no toca.
Clar.
Bueno, has d'eixir entre línies i has de mirar el futur.
I segur que a hores d'ara els voltors ja estan esperant, no?
Clar.
Estan els voltors.
Passa el mateix que quan en Zapatero era el secretari general del PSOE, ningú volia ser-ho. El Zapatero va sortir perquè el van ajudar a Catalunya. Ningú volia un càrrec sabies que presentaries a les eleccions com a candidat i perderies. Va passar la matança de Totxa, que això ningú s'ho esperava, i va guanyar les eleccions, però ningú pensava que el Zapatero era candidat a la presidència del govern espanyol a l'any 2004. Ara, el PP no està als seus millors moments. Hi ha gent molt vàlida dintre el PP, segur, però no està dintre els seus millors moments.
Clar.
I en aquest moment, aquest senyor pues, va guanyar les primàries, cosa molt rara, les va guanyar la seva enemiga, que era la Soraya, que també tenia els seus enemics dintre del partit, i el candidat que semblava més fort i més coherent, que era el senyor Feijó, va dir que ell no participava en aquesta... es va retirar a Galícia.
Clar.
Bueno, pues,
de moment.
Per què? Perquè si haguessin unes eleccions a Espanya avui, penseu que les guanyaria el PP?
Mare meva.
Qui sap?
No, aquest és el casino. Entres al casino i passes una fitxa a la ruleta amb l'esperança que et toqui.
I Ciutadans?
Bueno, Ciutadans, ells es pensaven que era un candidat molt seriós.
Tu creus que guanyarien? Jo crec que no.
No, ha perdut la carrera.
Jo crec que no. Jo crec que el Rivera, que ara, per cert, està lluitant molt per les eleccions andaluses, fins i tot el xou, el numeret de l'altre dia aquí a TV3, amb la Lídia Heredia, ja era campanya electoral a Andalusia, perquè ara Andalusia ja saps que s'ha embrallat amb la Susana, ara hi ha noves eleccions i la campanya electoral ja ha començat, i ells ja es veuen governant Andalusia, cosa que, vamos, jo m'hi jugo el que vulgueu, que m'hi jugo un sopar.
Mireu, tal com està,
no governaran Andalusia.
Tal com està el panorama electoral espanyol, les eleccions es guanyen a Andalusia i es perden a Catalunya. I a Madrid, que és l'altra plaça forta, està molt fragmentada. Madrid està molt fragmentada, eh? Vull dir, és molt difícil treure un bon resultat d'aquests aclaparadors a Madrid, perquè hi ha quatre forces que estan lluitant
molts funcionaris, els funcionaris, cada un defensarà el seu,
llavors,
no?
Andalusia, amb tot el que hi ha a Andalusia, amb tots els eres, fa tants anys que és socialista que no canviaran la tendència. A lo millor canvien de dirigent, però no canviaran la tendència. I Andalusia pesa moltíssim a Espanya. Són 10 milions d'habitants. I és la representació més gran al Parlament. Aleshores, el gran resultat serà Catalunya. Una vegada més, Catalunya decidirà.
A veure, que dèiem abans de la Soraya Sáenz de Santa Maria, què li ha passat? Per què deixa la política? Què penseu vosaltres?
No tenia recorregut.
Ja s'ha cansat. Jo crec que ja...
No, ja no s'ha cansat.
Vols dir que no?
No. El que passa que no té sosteniment. Ha anat molt forta, la Soraya.
Clar.
Era la persona forta del govern de Rajoy.
Home, se l'acusa d'haver fracassat a Catalunya.
Clar.
Se l'acusa,
no? Ha fracassat a Catalunya.
Se l'acusa d'això, no?
Ella la van enviar aquí per arreglar el tema català i un any després érem els mateixos al carrer.
Sí, clar.
I a més, ara me l'agravant que hi ha gent nostra a la presó, que se'ls ha de jutjar, bueno, se'ls jutgi, però prèviament, perquè els has de posar a la presó.
Clar.
Sí, però
ja
ara...
Porten 11 mesos, alguns.
És molt cru, molt, molt cruel.
Però ara s'està posant en evidència l'error de portar als jutjats aquest tema. Ara sí, perquè ara el govern... no hi ha ningú que tingui el control d'això. No. Ningú pot fer cap maniobra. Has d'esperar que els jutges, bueno, i que el procés, i que passin els mesos, i que no sé què, perquè resulta que el govern no pot fer res. Diuen que hi ha separació de poders i no poden fer res. Doncs, bueno, has perdut el control del tema.
Has perdut el control.
Per tant, un error del govern anterior.
Sí, sí. I t'has posat un 20% de la població espanyola, que és potser la més madura políticament, I com a economia és la més potent, te'ls has posat per Montera.
Clar.
Perquè no s'ha vingut a cada volta. I el senyor Sánchez, que té molt bones maneres perquè les té, com no prengui una decisió, com no faci el que ha de fer el president de govern, no el jefe de l'Estat, perquè en aquest moment penso que no n'hi ha, però el president de govern és el que ha de donar, marcar la pauta i ha de conduir el vaixell. Si no ho fa, el vaixell hi naufragarà.
Clar.
Bueno, per això el senyor M. Rajoy i la senyora Soraya pues, han deixat la política, ni que sigui de moment, després ja veurem. Però suposo que o s'han donat compte de l'error o els hi han fet donar compte de l'error que van cometre al portar als tribunals tot aquest tema, no?
O, bueno, Octavi, no sé. Potser és la política la que els ha deixat a ells.
Bueno,
perquè en per aquest moment
sí,
eren
pot ser,
un pes. Era un àncora. Pel seu partit eren un àncora. Fora. Vull dir, el que no funciona ho has de treure.
Clar.
Nosaltres mateixos, aquí a Catalunya, hi ha molt de sentiment, potser que fem una abstracció. Nosaltres vam començar, la gent és la propietària del país, els sobirans som nosaltres, una vegada més ho dic. Nosaltres vam delegar amb uns polítics una cosa que, per la que vam sortir al carrer i vam cridar. Això no s'ha pogut fer. Doncs aquests polítics, amb molt carinyo i tot això, els apartes i en portes uns altres a veure si aconsegueixen l'objectiu que la gent et demana. No es pots posar a la presó. Els apartes.
Clar.
Uns s'han anat a Brussel·les, els altres han plegat, però la gent que no aconsegueix un objectiu, a la indústria privada, a l'empresa privada, simplement se'ls aparta i en poses una altra que en sàpiga més.
Ells deien que per aturar el procés independentista només hi havia dues solucions. O l'exèrcit, cosa que això ara ja no és possible, al segle XXI, i dintre de l'OTAN no és possible.
L'han fet anar, Octavi, a l'exèrcit. La Guàrdia Civil està militaritzada.
No, ja ho sé, que és una força de, més aviat, sí, no és gaire civil.
Però ara hauran de donar comptes.
En diuen civil també. Perquè, bueno, civil,
no, no
però...
No estan militaritzats. No és
civil. Doncs hi havia la solució o l'exèrcit, cosa que en principi no és possible, o els tribunals. Però aquí hi ha un error, perquè em sembla que encara hi havia una tercera, que era parlar i negociar i la política, i això és el que no van utilitzar.
I estem... Bé, en tot cas, Sánchez sí que ha dit, no?, que està disposat a dialogar.
Bueno, és que ell ho diu, però és que cada dia s'ha de... l'endemà contradiu coses, no? O sigui, primer la ministra de Justícia va dir que ella no veia rebel·lió. La fiscal general de l'Estat deia que ella no veia rebel·lió i que no calia que es posessin gent a la presó. I l'endemà et surten i et diuen que sí, ara sí, ja veuen rebel·lió i, a més, violència i no sé què. Surten i diuen que no vendran armes a Aràbia Saudí. L'endemà té de sortir un altre a dir que sí, que clar, perquè si no... O sigui, que constantment se'ls hi veu una bona intenció, que no sé si és bona intenció o és màrqueting, però bueno, se'ls hi veu bona intenció, però resulta que l'endemà hi ha algú o algú que no els deixa ser ells i no els deixa exercir la política tal com la voldrien fer ells. No?
I a nivell de país, em refereixo a tot Espanya, Sònia, aviso navegantes, perquè s'està acumulant molta pressió. S'acumula pressió a Catalunya, hi ha pressió a Aragó, al País Basc, els immigrants que arriben, a l'escandalós tràfic que hi ha a Algeciras. Vull dir que això són forces que estan apretant moltíssim. L'economia, si tornem a entrar en recessió, cosa que és possible, aquí grinyolarà tot el país. La pròpia entitat que presideix Espanya, la Corona, està mentredit. No s'ha votat mai. És el moment de fer una reforma de la Constitució, fer una escombrada i començar de nou, de forma correcta. Perquè si no ho fas i deixes podir els temes, potser un dia pots trobar amb una revolució.
Sí, perquè Astúries també està revolucionant.
Home, clar.
Astúries ja fan manifestacions, també.
I l'economia asturiana està subsidiada. Astúries és la primera receptora de diners solidari, diguéssim. Molt més que Andalusia. I aleshores aquests diners s'acabaran tard o aviat. Llavors què faràs amb la gent?
Sí.
És com nosaltres, els pensionistes.
Sí, sí,
els pensionistes hem acumulat moltíssima pressió.
Clar.
Ara que et diguin que et baixaran la pensió perquè no hi ha diners. Potser sí que llavors sortirem al carrer,
Clar. I tant, bueno, ja s'està sortint.
Seguríssim.
Clar. Doncs aleshores, si tu veus que hi ha ingredients que sumats tots ells et poden provocar una revolució, adelanta't i fes una reforma general, una aposta a punt del país, igual que ho fas amb el cotxe, fes-ho amb el país, 40 anys després,
però jo crec que no
es fan, es reforma tot i s'adapta als temps moderns. Fa 40 anys no existia Europa. Ara nosaltres som membres de la Comunitat Europea. Han canviat moltes coses.
I és que jo no sé si hi ha molts espanyols que estan d'acord amb que, per exemple, la corona estigui aforada, que no se la pugui tocar.
Això és una
clar,
història.
Dius, ara resulta que bueno, pot haver-hi un rei un dia que sigui un delinqüent, per exemple, no? Però, clar, com que és el rei, no se'l pot tocar. Això és que no sé si fins ara la gent no ho sabien O ara ha sortit, o potser es pensaven que era impossible que un rei fes coses il·legals. No sé, però si preguntes a la gent si els hi sembla bé això, no sé el que
Octavi,
contestarien.
Octavi, tu jubilat, que pagues impostos?
I tant.
Pues aleshores, per què el jefe de l'Estat no els paga?
Clar.
No, bueno.
Ah, bueno, clar, que ja començant per aquí.
Clar.
Vinga, anem a parlar d'un tema que també ha causat polèmica, que són, almenys pels comentaris que s'han fet, sobre la venda de bombes, i que són de precisió, es veu aquestes bombes, sí. I doncs són molt concretes. No,
sí, no fan res, no fan mal.
I llavors no fan danys col·laterals.
No.
Col·laterals, no, però centrals sí, eh? Perquè suposo que allà on apunten sí que destrueixen. Així és que això és d'un cinisme, vamos, és que jo penso que la persona que ven armes, o que té aquest negoci, vamos, la persona que ja té aquest negoci, ja li hauria de caure la cara de vergonya en els moments que vivim ara, no? Per tant, sortir a fer declaracions d'aquest tipus ja és... Jo el que faria seria callar i, mira, anar venent armes, però almenys callar i no dir aquestes coses, perquè això, vamos...
Sí, però també hi ha l'altra part dels treballadors que fan aquesta...
No, res, aquestes indústries es poden...
No,
tu pots posar, un altre negoci, tu. A veure, munta una farmacèutica o munta un altre negoci i donaràs el mateix...
Sí, ja ho sé.
Ara s'està...
Octavi.
S'està parlant de... Fixa't que s'està parlant de crear 10 milions de llocs de treball a Àfrica perquè la gent no hagin de passar el mar en pateres, no? Aquesta és la solució, ja fa anys que ho estic dient.
Clar.
Inverteix
clar.
A Àfrica. Clar. Doncs ara s'està parlant de que s'han de crear 10 milions de llocs de treball. Doncs això són noves indústries que sortiran aprofitant l'agricultura, farmacèutiques, el que sigui. No cal fabricar armes. Hi ha molts altres negocis.
Però, Octavi,
escolta,
si això estava en marxa...
Dedica't a envasar xampinyons, jo què sé.
Però si això estava en marxa, això estava en marxa, ja estava ideat. I precisament...
Clar, això no és d'ara, no ve d'ara,
no,
evidentment. No,
la gràcia era produir vegetals per fermentar, fer bioetanol i biodiesel. Era la primera. Fins i tot hi havia hagut inversions ja prèvies a Senegal, a la costa. Llavors van ser les petroleres les que van frenar tot aquest desenvolupament per les economies. La indústria de guerra és la que belluga la tecnologia. Els grans avanços tecnològics de la humanitat, desgraciadament, han vingut fruits de guerres. Des de l'aviació, la fibra òptica, els ordinadors, tot ha sortit. I la indústria de l'armament és una indústria puntera que té gastos il·limitats per investigació i que produeixen coses que primer es proven en guerres i després passen a aplicacions civils.
Clar.
Tots els països
però és la
fabriquen
mentalitat,
armes.
És la mentalitat. És la mentalitat dels que van guanyar la guerra aquí a Espanya. Aquí el ministre que vam tenir ara, Morenés, era l'amo d'Instalaza, que és la fàbrica d'armes que hi ha aquí a Saragossa, més important que hi ha.
Clar. I aquest és el que va fer el contracte.
I aquest és el ministre de Defensa, imagina't. Doncs clar,
i
dius,
la pobra Margarita Robles,
sí.
Que en comptes de dedicar-se a la justícia, me l'han posat.
Sí, i s'ha trobat amb el marrón.
S'ha trobat amb el marrón.
Clar.
Senyora, ha obrat en consciència, però això no toca.
Ella va dir que no, que tal, però ja han sortit a darrere els altres i han dit que d'això ni parlar-ne. O sigui, clar.
Però clar, si rasques encara més, per què s'ha fet aquesta venda a Aràbia Saudita? Aràbia Saudita ens subministra petroli, molt petroli, per això hi havia algú que tenia comissió, i aleshores, en contrapartida, les compres de petroli, Espanya ha venut a l'AVE de la Meca, els hi volia vendre tancs, venen armament... Hi ha indústria civil, s'ha fet el metro, em sembla que és de Riad, també és un... Florentino,
clar.
El CS també hi ha treballat. Vull dir, aquest paquet d'obres de compensació per les compres de petroli tenen accés les grans fortunes que controlen el país, que era la llotja del Bernabéu. Tot això formava part de negoci d'amiguetes.
Formava, parles en passat.
Bueno,
parles en passat, Antoni.
No, és que ara s'han de fabricar les corbetes.
És que encara això encara funciona així ara, eh?
És com el submarino que no flota.
Perquè el Castor fa 4 dies que l'han arxivat, eh?
el submarino que no flota, que s'han passat 5.000 milions d'euros...
És veritat, el Cajador s'ha arxivat i ja està, no?
Ja està, sí, sí. Apagat durant 30 anys tots plegats, sí. I aquí s'acaba la història.
I del túnel del trenc de Pertús, que és la mateixa història, ni se'n parla.
No, ni se'n parla. No, aquí només hi ha la meitat. Resulta que l'altra meitat era una empresa francesa.
L'AVE de la Meca, jo no voldria ser pessimista, però l'AVE de la Meca l'acabarem pagant nosaltres. Algo passarà amb l'Aràbia Saudita que dirà, ah, sí? Pues molt bé. No ni us venem petroli, ni us paguem el que han fet aquí. Ja està.
No cridis tant al mal temps.
Bueno, i què va passar amb el canal de Panamà, Sònia? Qui ha pagat el canal de Panamà?
Sí, però que no cridem al mal temps.
No, perquè no donis...
Vinga, anem a parlar d'un altre tema.
No donis idees. No t'avancis al mal temps, sí, que ja tenim prou
no
tormentes.
Idees, no. Sí.
Anem a parlar de l'exhumació de les restes de Francisco Franco.
Oh. Un altre, també.
Com bé sabeu, és un tema que també ja fa un temps que s'està arrossegant i sembla doncs que serà una realitat, no?
Pues el Valle de los Caídos perdrà glamour.
Ara ja està aprovat això,
està
aprovat. Està aprovat, ara veurem. Ara diuen que abans de final d'any ha d'estar...
A veure, una altra cosa. El president de govern ha de tindre el que ha de tindre. Si això s'ha votat al Parlament, fora! Fora! S'aixeca la llosa i fora. És el president de govern.
Bueno, ara està amb allò de dir...
I el Parlament li ha donat l'autorització, la llum verda.
A on el portes, no?
Pues que se l'emporti la família, que per això és d'ella.
Se'ls hi donen 10 dies perquè defineixin d'on el voleu, sí, i ja està. I si no, s'embalsama i es porta a la morgue i ja l'anireu a buscar.
Clar, home...
No, li doneu a Wyoming.
No, a veure, el que mana és el que mana. El que passa que, fixa't tu...
Que li ha caigut una demanda pel tema.
Sí, home, ja m'ho imaginava, perquè jo quan ho estava veient dic, ai, mare meva, la que li caurà. Mare.
Si no li hagués caigut, estic segur que s'hagués quedat decebut, eh?
Mare meva, la que li va...
Ara hi ha un poblet de la província de Salamanca que volen les restes del Franco.
Ah, mira, que
perquè
estupendo.
És un poblet que és molt petit i és un poblet que el va fundar ell. El va crear ell. Després de la guerra, cap a l'any 40 o 41, alguna cosa així, va crear aquest poble, una gent que es veu que, bueno, sembla ser que es morien de gana,
doncs,
i tal,
si
i ella va crear treball, amb algunes coses bones,
que
va fer...
D'allò del Plan Badajoz, no? Sí. És un dels municipis del Plan Badajoz.
Bueno,
està a la ratlla de Salamanca.
Jo Salamanca, perdona,
diria que és cap a les Urdes, o, bueno, no ho sé, per allà. I diu que, bueno, que els hi agradaria, perquè, més que res, perquè va ser ell el que va fundar aquest poble. Es deia, ostres, ara no me'n recordo el nom, però es deia Del Caudillo, no? Sí. I ara li han tret lo del Caudillo.
Ah, sí, és veritat, jo ho he llegit.
I diu que bueno, si porten les restes allà, seria una reactivació turística, es veu que, bueno, obririen restaurants, i, bueno,
clar,
una mica
clar.
Com PortAventura, però en versió... Sí.
Bueno, no oublieu mai que
el
poble...
Va crear diversos pobles, sí. Aquí al Delta de l'Ebre.
Sí, Villanueva de Franco és del Tebre.
Home, això mateix. I pantans.
Pantans no tants com diuen, eh? Alguns sí.
Sí, va fer molts.
Però molts ja es van fer abans de la guerra, eh?
Que, per cert, recomano que visiteu un dia la presa de la... com es diu aquest, el que hi ha? Canyelles, que és la més gran que hi ha a Catalunya, i per primera vegada està al 92% de capacitat. Es va fer amb presos polítics, eh?
Ah.
Canyelles, aquella...
La que hi ha l'Ibagorçana, el congost aquest
de Mont-rebei. Sí.
Es veu que és preciós.
Sí, és molt preciós.
Això ho va fer-ho Franco, és l'ENER, el territori.
Sí, alguns pantans... Home, escolta, si va estar 40 anys governant, home, si no hagués fet res... Però el que no va fer res és les vies aquí Roda... Quan jo era petit, o abans de la guerra, ja estaven així, i aquí ni s'ha construït cap via, ni s'ha fet un tercer carril, i encara estem amb una estructura ferroviària amb les vies d'ample ibèric. Que això jo no entenc.
Ja en parlarem.
Això ja en parlarem, però quants governs han passat i encara estem igual? Jo no entenc, no crec que cap altre país estés com estem nosaltres ara, vamos.
No? Vinga, que vull parlar de l'N340, també.
Aquí està.
Tenim poc temps.
L'N340, bueno...
Vinga, doncs ja sabeu que des del passat 31, no?, la desviació de camions...
Sí, dels camions...
pesants, a quatre eixos, etc. Ja és una realitat. S'ha descongestionat aquesta carretera.
Sembla ser que...
Hi ha hagut un mort, eh?
Ah, sí?
L'altre dia va morir una noia aquí a Altafulla, el tram en què els camions s'haurien de desviar, el cotxe va xocar de front, es veu amb un altre camió i va morir una noia.
Però és el tros, i és que hi ha un trosset entre que s'acaba sí. l'autovia allà a Altafulla que fins que entris a l'autopista, hi ha un trosset sí. d'un parell de quilòmetres que encara allà, sí, clar, encara passen
allà.
Camions.
Allà, ha anat a morir,
i allà va ser.
Abans sí. d'ahir, sí. Hi ha hagut una víctima.
Sí.
Els morts pesen sobre el Ministeri de Foment, eh? El senyor Ábalos, que ho tingui molt present, eh? Igual que la senyora presidenta del Parlament, té 92 morts a l'esquena de l'accident d'en Grois, eh? Quan mor gent, el Ministeri de Foment és el responsable, eh?
Clar.
I sí. com tots els xapusses, aquesta
home,
desviació
però
de camions...
no sempre que mor gent al Ministeri és el responsable, eh? Hi ha diferents causes de sinistres.
Escolta'm,
no sempre és
allà a la
mora,
on hi ha l'enllaç de carreteres...
No sempre és l'estat de la carretera. També són molt imprudents al volant, de vegades hi ha accidents per altres...
Home, sí, clar.
Vull
clar.
Dir que no, tota
no,
les,
sap, no?
tots els morts els carregarem ara.
No, no, però hi ha moltes morts a la carretera que són atribuïbles a la infraestructura, i a la senyalització, que també a Tarragona la senyalització van de huevos, que deia el...
Sí, però la deixadesa amb sí. resoldre ràpidament els assumptes urgents,
sí.
això sí que és responsabilitat sí. dels ministeris. Eh? Sí.
La paraula punto negro vol dir que perquè, ha sigut incapaç d'arreglar-lo.
Perquè el tema de la via única de Tarragona-Vandellós, això ja és... De, bueno, ara ja
no
tornaria a parlar de trens i no, la Sònia no em deixa.
No, que ahir ja va sortir sí. temple. Sí.
No, 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 no toca.
Per cert, recordem que dèiem de l'ENA 340, els alcaldes del Pacte de Barà, doncs ja fa una mica més de 4 anys que lluitaven sí, per aquestes solucions.
Sí, sí, sí.
I de moment doncs, ha sigut aquesta solució que no sé tampoc si és una solució massa...
Sí. Sònia, bueno, és una xapussa. Han de pagar els camions.
És un pas més.
Han de pagar els camions. A un any vista de que acabi la concessió de l'autopista, falta un any, eh? Els camions encara han de pagar la meitat del peatge, sí. que és molt més car que pel turisme, el camió.
Home, i tant.
Per això hi haurà sempre problemes i els Mossos hauran d'estar sempre desviant camions.
Perquè ja, clar, ja va sortir un camioner.
I Abertis, que és la concessionària, és una companyia que no té la més mínima vergonya que quan ja acaba la concessió encara no han posat les pantalles acústiques, que són obligatòries. Això és pel bé dels veïns de Roda, que som els seus clients. I aquí ens estan martiritzant amb els sorolls des de sempre. Eh? Ara Abertis ja no existeix. És Atlantis, que és del grup Benetton, els italians que van comprar, que els hi va caure el pont de Gènova.
El pont de Gènova, sí, ah. ja.
Vull dir que també déu-n'hi-do.
I encara hi ha un altre tram d'aquesta solució que no està del tot acabada, que és aquesta gratuïtat que hi ha. Si tu entres a l'autopista aquí a Roda, bueno, aquí al Vendrell, per exemple, o a Torredembarra, i surts a Vilafranca, és gratuït si fas el viatge d'anada i tornada el mateix dia.
I la mateixa entrada i sortida.
La mateixa entrada i sortida.
Per tant, algú que es dediqui, jo què sé, a algun comercial, per exemple,
sí.
ja no té aquesta gratuïtat,
ja no
perquè s'hi ha de sortir
gratuïtat.
En diferents poblacions.
El que passa que si, per exemple, si vas a Barcelona, o qui diu a Barcelona, diu a Molins de Rei, Sant Feliu, Hospitalet, Cornellà, bueno, per allà, tens el problema de Vallirana. Que Vallirana, clar, quan surts de Vilafranca has d'agafar l'Urdal, i l'Urdal ara no està malament, però quan arribes a Vallirana resulta que t'has de tragar tots els semàforos de dintre el poble, uns embussos, i perds... O sigui, tot el que has guanyat d'anant per l'autopista ho estàs perdent.
Jo t'allà vaig passar.
I altra cosa, aquesta gratuïtat és només si tens el teletac.
Sí, sí.
Si no, tampoc, eh?
Si no, tampoc, sí, eh? Doncs això de Vallirana és una altra cosa de la deixadesa aquesta del Ministeri de Foment, que això, aquestes obres de Vallirana, bueno, ja no sé quants anys fa, 10
anys aprofitant que no hi havia camions...
Que això ja hauria d'estar llest, però ja faria sí. no sé quant de temps. Però, clar, una cosa sense l'altra és una solució incompleta.
Clar.
Ja.
Ja està?
Bueno, ja està. Hem de continuar la setmana que ve, eh?
Home, sí, ja tindrem temes. Però sí que és veritat que hi ha tres temes que vosaltres voleu parlar
sí.
i doncs anem a parlar ja, perquè si no, no tindrem temps de
no
res.
Tindrem temps.
Sí.
Vinga, Antoni, comença tu, que tela amb el teu tema.
No, és una notícia de La Vanguardia del dissabte, i que m'ha frapat, perquè la Sònia no ens pot ajudar perquè no veu el programa. Però la senyora viuda de Rivera, al món de l'espectacle, Isabel Pantoja, es va desparramar el divendres en un programa de màxima audiència a Telecinc. I va estar com una hora i mitja expressant els seus sentiments de mare, disgustada pel comportament de la seva filla adoptada del Perú.
Sí.
Bueno, una cosa... que després han repetit totes les cadenes.
Inèdit, no? Això hauria de ser inèdit.
Sí. Inèdit, sí, sí, no, però és que... Cuidado, la Vanguardia, veieu aquí la pàgina sencera,
sí.
fotografies en color...
Això.
Sí. I aleshores això és la cortina de fum perfecta,
sí.
Perquè mentre la senyora viuda de Rivera explica les seves penes de mare, semblava, sí, una copla, sí, doncs ni Masters, ni Catalunya, ni altres,
ni res,
problemes,
clar,
ja estan a l'opinió pública.
Però vols dir que la senyora no té raó?
Sí.
El que va dir.
Sí.
La senyora té un problema entre mare i filla, com tantes mares i filles
però
el tenen.
La nena,
però és que
se
la senyora aquesta ha sigut capaç d'omplir, a part del programa del divendres a la tarda, a la nit, el dissabte, hi havia el Sálvame aquest de luxe, i es veu que van fer un monogràfic de 4 hores, que ella era la protagonista absoluta. Cada minut de televisió val una fortuna.
El tema no és que...
El
tema no és que aquesta senyora tingui aquest problema o no.
No
és
l'audiència.
El tema és que no ens interessa ningú, almenys a mi no m'interessa per res.
Home, a tu no.
Un diari tan seriós com La Vanguardia li dedica una pàgina sencera.
Perdona, a tu no t'interessa perquè no el veus, però la gent que veu aquests programes, sí.
Imagina't.
Doncs a la gent que els interessa això, que em perdonin, però que...
Bueno, els interessa.
Espanya consternada pel patiment d'una mare,
sí,
de vida exemplar, que, bueno, a part de la seva vida tumultuosa com a artista, és boníssima, a mi m'ha encantat. Però la seva vida és tan poc exemplar com la del rei emèrito, eh? I, a més, aquesta senyora ha estat a la presó.
Bueno, però és igual, també els importa unes altres coses. Alba, que
mira,
tu no
a mi això no m'importa.
Ha estat a la presó per corrupció, clar, de diner públic, eh?
Ja ho sé.
I tornem a lo de les cortines de fum. A tu has parlat de cortina de fum, com abans parlàvem les cortines de fum dels màsters. Quan no saben quines mentides més dir, doncs llavors s'inventen les cortines de fum, i aquesta és una més.
Clar, sí, ja està. Sí, surt la Pantoja, clar.
Molt bé, a tu et va agradar, Antoni, veig.
No, jo no la vaig veure.
Ah, no la vas
veure. No, jo no la vaig veure. El dissabte a la tarda tinc coses més maques que fer.
Ah, sí?
Sí.
Ah, jo pensava que no.
A la nit és això.
El dissabte, bueno, la meva senyora la va posar, i evidentment s'escapaven coses, perquè estava veient la pel·lícula. Sí. Però vamos, jo he sigut sempre un defensor de l'art, de la senyora viuda de Rivera.
Molt bé.
Que han cantat sempre molt bé. No té repertori nou, però el que tenia ho feia bé. Ara ja té uns anys, eh?
Lourdes.
Perdó. No, jo vull parlar d'un noi...
A veure, l'Antoni és fan de qui és fan.
Sí, no, jo vull parlar d'un noi, sí, que fa més de 77 nits, que va cada nit a la presó de Lledoners. Crida els presos, els nomina un per un, vale? I els hi dona la bona nit.
Amb una megafonia, potser?
Amb una megafonia.
Ah, mira,
aquest noi és anònim, per descomptat. Li diuen el Joanet, ja està. Sí. El Joan Bonanit li diuen, no?
Sí. Joan Bonanit.
I fa més de 77 nits que ho fa. Un per un, eh?
Que, per cert, ara s'ha publicat el llibre, o publica el llibre el conseller,
Forn.
El Forn, sí. I es veu que és molt emotiu, i el tracte exquisit amb què rep dels altres reclusos.
Sí, sí, sí.
Vull dir que és una persona que no hauria d'estar
allà. Perquè el noi està fora, de la presó.
Sí.
Està fora, eh?
No hauria... Bueno, és...
És un detall, no? Per
si sapigués qui és, segurament hi hauria algun escamot que
no,
li
no ho saben.
A trencar
no
la cara, clar.
No sap ningú.
Home, però algú l'haurà vist. Bueno, va allà cada dia.
Aquí és anònim, no se sap ni com es diu ni res. Li diuen Joan Bonanit.
No vol que se sàpiga el seu nom.
No, és ni on viu ni res. No sé.
I quin és el motiu de fer això?
Bueno, perquè no està d'acord. I ell diu que ho farà fins que surtin.
Clar que sí.
És aquest el motiu.
Com la gent que han acampat a la plaça de Sant Jaume, que hi ha senyores allà fent punt de mitja i ganxet i això, i, bueno, i cada vegada hi ha més gent.
Sí,
clar. Bueno, clar. Pel mateix motiu.
És com que els que viatgen a Bèlgica haurien d'anar a Waterloo a portar-li unes pastetes o alguna cosa al president.
Sí. Ja. Bueno,
vinga, anem a un altre tema.
Em toca a mi ara.
Toca
no, jo volia parlar d'una cosa que em sembla que és molt important. El Parlament Europeu ha decidit que ja no es canviaran els horaris d'estiu i hivern. Això ja és un fet. O sigui, ja no tindrem aquest canvi d'horari el mes de març i el mes d'octubre de cada any, i cada país podrà triar si agafa el d'estiu o el d'hivern. Aquest any, ara aquest octubre, es canviarà l'horari, passarem a l'horari d'hivern. El mes d'abril que bé, passarem a l'horari d'estiu i a partir de llavors ja no hi haurà cap més canvi.
No,
o sigui,
però es pot decidir, eh? Si et vols quedar amb un horari o amb
l'altre. Cada país decidirà si es queda amb el d'estiu o amb el d'hivern, però ja serà fixo i no hi haurà canvis d'horari dues vegades cada any. I cosa que provoca molts problemes amb els animals i, bueno, i amb les persones i amb la salut,
bueno,
i amb tot.
Sí, amb tot.
Aquí a l'Eixample hi ha un gall que canta al dematí.
Clar.
I fa una gràcia sentir-lo a les 6
va,
quan estàs a lo millor de la
clar,
son.
A l'horari, aquest va a l'horari d'estiu.
Què en penseu d'això del canvi d'horari?
Bueno. A mi em sembla molt bé.
És una convenció.
Jo penso que això, aquest estalvi d'energia va ser estudiat fa molts anys, fa ben bé 40 anys, i en aquells moments, doncs, bueno, l'energia, el carbó, es gastava més carbó, no sé, això els tècnics ja ens ho diran, no? Però penso que ara actualment el que es guanya per una banda es perd per l'altra, i penso que és tot un trasbals haver de canviar d'horari, i ja dic, sobretot la gent que es dedica a la ramaderia observa molts problemes amb els horaris, han d'anar a l'horari vell i, bueno, i moltes altres coses.
Sí, és molt...
Penso que canviar l'horari no aporta res.
A Europa és molt complicat, a més, perquè els països nòrdics ara els dies són molt més curts.
Clar.
I encara que tinguin la sortida del sol abans, sí, el dia se'ls fa més curt. I nosaltres, per exemple, tenim Canàries, a l'altra banda.
Clar.
Entre Varsovia i Canàries hi ha quasi 4.000 quilòmetres.
Bueno, Canàries ja té el seu horari.
Són 3 hores de sol de diferència.
Canàries ja té el seu horari, també.
Doncs molt bé.
Espanya haurà de triar, sí.
Doncs, home, si poguéssim escollir, jo escolliria l'horari d'hivern, ai, d'estiu.
El d'estiu. Home, jo d'entrada també, sense rumiar-m'ho gaire, el d'estiu.
Serà l'horari continental europeu.
Home, que no sigui...
Serà l'horari continental
europeu. A les 5 de la tarda fosc, que se'ns allargui una miqueta.
El d'estiu.
El d'estiu, l'estiu.
Seria el dia una mica més llarg.
Aquí votem pel dia, per l'horari d'estiu.
Sí, sí.
Tornem dilluns, que vagi molt bé.
Fins dilluns. Adéu.